ο κόσμος.
Què tal, persones? Benvingudes a aquest espai per a la música dels nostres temps, Microcosmos, com no podia ser d'altra manera. Així com sempre, a la UPV Ràdio, en la 102.5 de la FM, si ens esteu escoltant des de València Capital, i segur que també ens esteu escoltant a través de Spotify, de iVoox, de YouTube, de totes les plataformes on teniu disponibles tots els programes, totes les temporades, els millors moments, els extres, continguts addicionals, que segur que vos agradaran moltíssim. Ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, @microcosmos047, vos animem a que ens escriviu, ens compartiu les vostres impressions, que sempre són d'ajuda, i fins i tot de quan en quan les tenim en consideració. Álvaro, què tal? Benvingut.
Molt bé, així, preparat per a començar.
Per a començar un programa en el que Borja encara no està, seguís fent el seu viatge filosòfic pel món, recollint experiències, recollint saviesa popular, que segur que incorpora al pròxim programa en el que estigui present. En fi, hem dedicat un programa d'esta temporada a parlar de parelles unides per l'amistat, l'amor i el companyerisme en el món de la música. Ara toca parlar de l'altra cara de la moneda, no, Álvaro? Toca parlar de les parelles unides per la discòrdia, que és un tema amb molt de suc.
Home, i tant. Conflicte sempre ens crida l'atenció.
Sempre ens crida l'atenció perquè a la gent li agrada el conflicte. La realitat és aixina. A qui li agrada més i al qui li agrada menys. Nosaltres anem a parlar un poquet de conflicte que sempre té un podríem dir, una resposta musical, no?
Clar.
Tot relacionat amb la música. On comencem la nostra travessia per la picabaralla, Álvaro?
Comencem just en el canvi de segle que en música coneguem com a transició entre el Renaixement i el Barroc.
Efectivament, estem parlant del pas del segle XVI al segle XVII, no?
Efectivament, concretament l'any 1600, quan l'important teòric de la música, Giovanni Maria Artusi, publica l'Artusi, Overo de la Imperfezioni de la moderna música.
Bueno, l'italià l'hem de millorar, eh?
Això està pendent.
Hem d'apuntar-se a un curs d'italià.
Una carta pública en forma de fals diàleg entre dos personatges.
És una carta, el títol de la qual podríem traduir com Artusi, o millor dit, les imperfeccions de la música moderna. Mira jo que veu he pronunciat.
Així no és més fàcil.
Sí, sí. La veritat és que en valencià és tot més fàcil.
Efectivament. En esta carta Artusi critica de manera velada la innovadora forma d'escriptura de Claudio Monteverdi, el tractament que fa de les seves dissonàncies o els modes que barreja a la seva música.
Cal explicar que les dissonàncies són, podríem definir com aquelles sonoritats que poden resultar desagradables a l'oïda, tot depenent del cànon estètic de cada moment, clar. Al Renaixement es consideraven dissonàncies pues, determinats intervals que calia utilitzar-los amb molta cura, no? Una cura que Monteverdi no va tindre com a mínim als ulls d'Artusi, correcte?
Clar, si farem un simil amb la pintura, és com si de sobte un pintor comença a combinar en un gens determinats colors que en aquest moment resulten lletjos o desagradables per al curs del moment.
Clar. I Artusi, davant d'esta manera de fer música de Monteverdi, doncs el va criticar. Per això és el programa d'avui. Escoltem algun dels madrigals que Monteverdi va escriure al seu tercer llibre de madrigals el 1592 i que probablement disgustarien i molt a Artusi. Bé, però Monteverdi no es va chantar, no, Álvaro?
No, va seguir publicant amb el mateix estil i anant més enllà. El que va fer que Artusi seguirà criticant-lo a ell i el que ja es començava a denominar, també per el propi Artusi, la segona pràctica, referint-se a la nova manera d'escriure.
Tremendo. Però seguim avançant en el temps perquè tenim altra discussió prou acalorada quasi dos segles més tard, a finals del segle XVIII, no?
Sí, ens referim a la coneguda com Querella dels Bufons, una baralla intel·lectual que, en el context de les representacions de l'òpera La serva padrona, de Pergolesi, a París, dos bàndols es van enfrontar.
A veure, i quin eren aquests dos bàndols? Que en el context este de... S'estava en el teatre La serva padrona, no? I es van enfrontar. Quin eren aquests dos bàndols?
Així és. Doncs els més conservadors i defensors de l'òpera sèria francesa, encapçalats per Jean-Philippe Rameau, i d'altra banda, els que defensaven les òperes còmiques com La serva padrona.
Una òpera que venia d'Itàlia i que suposava una nota dissonant, discordant, en el tancat i reaci ambient musical francès. La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi sonava així. Bé, com veiem, és una música que, pel que sembla, en aquell moment en França doncs, va generar disputa, com diguem, conservadors, defensors de l'òpera sèria francesa, encapçalats pel gran compositor francès del barroc, Jean-Philippe Rameau, i l'altra que comentàvem, que l'altra banda defensava també la inclusió d'aquestes òperes així, més fresques, no?
Clar, la veritat que sí. Però no era sols en aquesta època quan s'havien de disputes. També en el romanticisme trobem el mateix.
O sigui, el que se dona en compte, des de luego, és que estem parlant sempre d'un bàndol conservador i un bàndol que tracta d'introduir noves formes, no? O alguna cosa nova.
Totalment. I en el romanticisme el que tenim és la disputa entre dos bàndols, però així els protagonistes són Wagner i Brahms, i s'anomena la Guerra dels Romàntics.
O sigui, Wagner i Brahms, que es podrien considerar com els líders dels dos grups, però darrere hi havia molta més gent que recolzava una o altra ideologia, no?
Correcte. El bloc que lideraria Wagner tenia una perspectiva més progressista de la música. Trencar les antigues formes de la sinfonia i la sonata o desenvolupar el terreny harmònic.
Clar, i Brahms buscava més bé conservar les antigues formes clàssiques i rendir culte als compositors morts, podríem dir, no?
Així és. Per exemple, al grup de Wagner començaven a desenvolupar les músiques programàtiques i, en canvi, Brahms defensava la música absoluta.
Recordem que la música programàtica és aquella que parla sobre altres fets extramusicals, no? Això que se diu un poema sinfònic, no? Que evoca, a lo millor, a un passatge literari, alguna història que va més enllà de la pròpia música, no? En canvi, la música absoluta, no fa referència a res més que a la pròpia música. Escoltem per escoltar, no? És a dir, no busques ahí una història de... Ai, això que sona és... No. És música pura, sí, no?
I ha existit sempre. I no acaba això ahí. Brahms sigue director de la Singacademy en Viena i de tota la programació que estava formada... Vamos, ell va decidir programar música per a compositors morts. De Mendelssohn fins al Renaixement.
Que tal vegada foren els inicis dels cànons que coneguem avui en dia, no? La tradició d'escoltar sempre a compositors morts a les sales de concerts.
La veritat que sí, és probable.
Per apreciar auditivament aquestes diferències, si és que les podem apreciar, escoltem dos peces, una de Brahms i altra de Wagner. Atenció, perquè totes dos semblen tindre una clara inspiració beethoveniana. Anem primer amb la música del bloc conservador, la música del senyor Brahms. Bé, està mal que ho diguem, però sembla Beethoven, no?
Sembla molt. I
A què recorda? Es pareix
a la, bueno, a la melodia de la novena sinfonia, no?
Sí, efectivament. Esta és la primera sinfonia de Johannes Brahms, l'últim moviment, el final de l'últim moviment, a la que molts, en aquell moment, veieren com exageradament inspirada en Beethoven.
De fet, el director Hans von Below la va anomenar la dècima sinfonia de Beethoven.
Efectivament, no? I esa dècima que Beethoven mai va poder escriure, doncs Hans von Below ja se va avançar i va dir no se preocupeu que sí que la va escriure, l'ha escrit Brahms. En fi, és una llàstima. En fi, anem a escoltar ara a Wagner amb una, també una clara inspiració de Beethoven. Bé, es tracta de la marxa fúnebre de Siegfried, de l'última òpera de la saga de la nit del Nibelung. Esta és El crepuscle dels déus, en alemany, Götterdämmerung, no? O alguna cosa
sí,
així.
Sí, bueno, ahir el problema és teu.
Ahir el problema, efectivament, sí, sí, sí. En fi, quin pedazo de marxa fúnebre,
sí,
no?
Sí, a mi m'encanta. Una marxa fúnebre que està en la tonalitat de do menor, igual que la marxa fúnebre de la tercera sinfonia de Beethoven, l'heroica, i que Wagner va escriure inspirant-se en la mateixa amb tota la intenció.
Sí, efectivament, cal destacar que tant Brahms com Wagner reconeixien obertament el seu amor i inspiració infinita en Beethoven. Vull dir, no és una qüestió oculta, els dos se consideraven hereus de la tradició beethoveniana. El que passa és que queda a gust de cadascú determinar si amb dues maneres d'escriure música inspirada per llegar de Beethoven, presenten diferències o si una sembla més conservadora que l'altra, perquè al cap i a la fi Brahms era ixe, se'l considerava el conservador, no?
Clar.
I Wagner el progressista o el més innovador.
Així és, i en aquella època la gent sí que ho notava.
Efectivament, clar. Igual anàvem pel carrer comentant, no? És notat ahí, és beethoveniano, però més agarraet, no? L'altre ja és més solt. En fi, com diguem, és difícil traçar una línia i dir això és més conservador, això és més innovador.
I sobretot quan tenim aquesta diferència temporal. Que...
Efectivament. El que està clar és que en aquell moment sí que va generar disputa. Jo crec que els dos van seguir fent la seva feina igual que la feien, no? Brahms va seguir fent les seues sinfonies, Wagner les seues òperes...
I molt bé, eh?
I molt bé. I menys mal que cadascú va seguir la seva línia i avui tenim el llegat que tenim. Però ja s'acostem al nostre apreciat i admirat segle XX perquè tornem a la França, no? A la França d'ixe principis de segle.
Efectivament. I ho fem per parlar de Camille Saint-Saëns.
Camille Saint-Saëns, que era una persona molt destacada en aquell moment en la música francesa de principis de segle, que també t'he de dir, cada vegada que volem traure suc d'alguna cosa, anem a la França de principis de segle, eh? A París, al París de principis de segle, i sempre tenim alguna cosa. A veure, què li passava a Camille Saint-Saëns? Que no era massa amic de les novetats, no?
O almenys no tenia molt bona relació amb aquells que no eren partidaris del seu estil.
Vale, estem parlant de Claude Debussy, no?
Correcte. Els dos compositors no van intercanviar massa bones paraules.
Tinc entès que Saint-Saëns va escoltar el prelude a l'après-midi d'un fong, ojo, eh?
Molt bé.
I no li va fer tanta gràcia. Escoltem l'inici d'esta gran obra d'Achille Claude Debussy. Bé, doncs, molta gràcia no li va fer a Saint-Saëns, no, Álvaro?
No sé si gràcia o no, però va dir que destacava per la mancança d'estil, lògica i sentit comú.
Toma ja! Concretament va escriure una carta a Maurice Emmanuel en agost de 1920 i publicada posteriorment a La Revue Musicale en 1947, que deia així: el preludi a la cesta d'un font, d'un faune, té una sonoritat bonica, però no es troba en ell la menor idea musical pròpiament dita. S'assembla una peça musical com la paleta usada per un artista mentre treballa s'assembla a un quadre. Debussy no ha creat un estil, ha conreat l'absència d'estil, de lògica i de sentit comú. Quasi res, dia Saint-Saëns, del pobre Debussy, que ja veus tu, que li tocava a ell, i dir, bueno, a mi jo per què he d'aguantar que este senyor me diga aquestes coses? Avui en dia, que just el preludi a la cesta d'un faune és una obra de repertori sinfònic que escoltem de manera habitual, no?
I tant, al igual que la consagració, a la que també va assistir i també semblava que no li va agradar massa.
Perquè es va estirar dels cabells, no?, quan es va estrenar.
Imagina't.
L'escoltem ara mateix allà, la consagració de la primavera. Bé, Saint-Saëns va escoltar l'estrena de la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky el 1913 a París i tampoc li va agradar gens, no?
Es conta la història de que Saint-Saëns estava la nit de l'estrena a París i va abandonar el Teatre dels Camps Elisees prou enfadat pel que estava escoltant.
Està clar que, a veure, hem de dir que potser Saint-Saëns era un poquet susceptible, però Stravinsky tampoc era el que més amics feia al món de la música, no?
En efecte, si pillem la figura de Stravinsky...
Sempre estava clavat en algun lío, no?
T'explique. Imagina't que hagués llegit el New York Times el dia 1 de juny de 1964.
I que hauria trobat algun titular sorprenent, no?
Sí. Shostakovich ataca l'escriptura de Stravinsky.
Toma ja. En la portada, en els titulars del New York Times, no?
No, no estava en els titulars, però, vamos, estava en el diari, que ja és prou. I, va més, Dmitri Shostakovich, considerat el principal compositor de la Unió Soviètica, ha atacat avui a Igor Stravinsky, per com va dir no haver produït res significatiu en els últims anys.
Bueno, pues així no quedava, no? De sobte obris el New York Times per el matí mentre t'estan fent el cafè i diu, però bueno, si este m'està atacant. Este m'està criticant que no he fet res significatiu en els últims anys, li dia. I què més diria?
I seguís. No té en pena, va escriure, que un músic tan gran com Stravinsky, que ha composat molta bona música, ha estat escrivint un estil avantguardista durant els últims anys. Però, per desgràcia, no ha aconseguit produir res significatiu.
No està ja un Shostakovich. Va anar a per totes, no? A per el propi Stravinsky, no?
Així és, i tot venia perquè Shostakovich estava fent una crítica a les tendències més avantguardistes del moment.
Clar, Shostakovich era més conservador que Stravinsky. Recordem el succés de la famosa consagració de la primavera, que allí la gent comença a discutir en els teatres, en fi.
Vamos.
Aquestes coses que als empresaris, a l'empresari, al Diaghilev, que era el que produïa el ballet, no li venia malament del tot.
Clar, clar.
L'escàndol se veu que sempre dona dinerets.
Això sempre és benvingut.
I en el món de l'art també.
Però en qüestions artístiques, a Shostakovich no li agradava, vamos, l'avantguarda. Ell mateix va dir que el terme avantguarda implica algo avançat i progressista, però en realitat s'aplica a la degeneració i la profanació de l'art.
Escoltem aleshores de Stravinsky eixa música que Shostakovich probablement consideraria degenerada. Bé, clarament no era del gust de Shostakovich, no? Esta música que està sonant.
Per a res. I Stravinsky, bueno, la peculiaritat que té és que es va passar mitja vida havent de fer front a les crítiques dels seus companys.
Això també és una constant, no? El món de l'art i el món de la música, de saber que tu estàs escrivint, estàs creant i t'exposes també a les crítiques dels teus propis companys de professió que veuen que el que fas doncs, és, pot ser música degenerada, no? com podia dir Shostakovich de Stravinsky.
Així és, la crítica, si és de bones maneres, sempre és benvinguda.
Sempre és benvinguda. Jo crec que així també hem d'entendre el context en el que es produïen aquestes discussions. Al final estem parlant dels canvis estos de segle, no? tan perillosos per a l'espècie humana i per a l'art, aquests canvis de segle en els que sempre es confronta una part més conservadora amb una part més, no sé si progressista, però més innovadora, no?
I avui en dia també passa a les sales de concert. Uh-huh. El repertori que és canònic és fàcil d'escoltar, tot el món el coneix i sap el que va escoltar i li agrada. Però si hi ha obres de nova creació o de compositors vius, ja canvia la cosa, no?
Clar, perquè ningú se li acudeix anar al concert i ficar en dubte la qualitat d'una obra de Beethoven o de Mozart, no? O de, avui en dia, de Stravinsky o de Saint-Saëns o de Debussy. Però si trobem una obra que és d'estrena, sempre està a aquest punt de dir, bueno, vaig a escoltar a veure què em sembla. Si m'agrada, no m'agrada.
Pense que on està l'error és en el canvi de perspectiva, perquè en segles passats sí que ocorria això. Uh-huh. I hem comentat abans que Brahms va ser un dels primers no, de programar els morts. I...
Efectivament, sí, totalment. Que també està bé programar els vius, això sempre hem de recordar-ho. Programar música de compositors vius, que els compositors també han de menjar. I també és molt curiós el cas de Camille Saint-Saëns, no? Que és un dels grans compositors del romanticisme francès, que en la França del canvi de segle doncs, ocupava un paper molt destacat en el panorama musical francès, per no dir que era probablement la persona més influent, no? en aquest panorama.
Totalment.
Al Conservatori de París, com a professor, com a intel·lectual, com a compositor. I clar, que vegera pels seus contacts passar a Stravinsky, passar a Debussy i que no els agradaren, a què respondria esta motivació?
També ho entenc per bueno, la seva capacitat com a docent, no? d'impartir classe. Jo li vaig explicar als meus alumnes el que considero que és el millor o com s'han de fer les coses. Si ve que altra gent fa coses diferents,
clar.
En el cas de Camille Saint-Saëns no li agradava.
Clar, hem d'entendre que, per exemple, en la famosíssima i gran microcòsmica Consagració de la Primavera, que sempre en totes les temporades és per així, s'inicia amb el famós solo de fagot, que ja hem escoltat així en altres programes, en un registre, en unes notes que per al fagot, a finals del segle XIX o principis del segle XX, no eren les més adequades per escriure-li al fagot. O almenys, això li explicaria Camille Saint-Saëns als seus alumnes, siguent ell el gran compositor francès del moment.
Clar, nosaltres ara ho escoltem i estem molt acostumats.
Clar.
Ho veiem com algo preciós, però és una sonoritat que si no havia escoltat, s'havia escoltat fins ixe dia, anava a sonar probablement horrible.
Clar, aleshores, això també ho hem d'entendre en el context, que Camille Saint-Saëns, com a professor, gran influent intel·lectual de la França musical del moment, diguera, ostres, arribo jo al teatre, veig l'inici de la consagració de la primavera i els primers compassos són un compendi de tot el que jo li explico als meus alumnes i a tot el panorama musical, que no és correcte, perquè no s'ajusta a les normes d'escriptura del fagot o de cada instrument particular. O sigui, hem d'entendre també aquestes confrontacions, no?
Clar. I al final extrauré el millor d'aquestes disputes. Vamos.
I per això hem fet aquest recorregut històric, perquè el que li passa a Artús i a Monteverdi és el mateix, no?
Sí, es repeteix en la història.
És la mateixa història. Aquest està eixint-se de les normes que jo considero que són les correctes, les que han primat fins al moment, però que al final la història avança i la música també.
I en teoria de servir per aprendre...
Per aprendre nota, no?
En els nostres temps.
Efectivament, saber que no tot allò que està escrit i està normativitzat és el que ha de primar sempre, i més encara, en el món de l'art. Que avui tot allò que pot ser molta gent considera degenerat o que no s'ajusta a les normes de la composició o de les normes bàsiques dels fonaments artístics, al final, el temps serà qui decidisca el que es queda i el que no es queda, no?
Així és.
Bé, doncs, amb aquestes reflexions artístiques que creguem molt interessants així a Microcosmos, a la música dels nostres temps, acomiadem el programa d'avui parlant d'esta discòrdia entre figures destacades del món de la música, però que al final, com veiem, tant uns com altres s'han quedat en la història de la música i avui els podem gaudir. Esperem que la gent que avui també se baralla i que també té discussions artístiques queden també les dues figures, les tres, les quatre, les que discutisquen per al futur, no?
I sobretot que nosaltres hem volgut buscar les baralles, però has de rebuscar el que queda és la música.
Efectivament, el que queda és la música, que és amb la que es quedem, en este cas amb Xostakovich, amb Stravinsky, sonant de fons, si s'enterara Stravinsky que li confós en Xostakovich, imagina't el que passaria. I vosaltres vos recordem que ens podeu seguir a xarxes socials, @microcosmos047. Gràcies, com sempre, a Sari Zorio per estar a la producció. Gràcies als oients. Recordeu també escoltar tots els programes a la carta. Recordeu escoltar el programa que hem dedicat a Parelles Unides per l'Amor, que també n'hi ha molt d'amor a la història de la música. I vos esperem al pròxim programa. Gràcies, Álvaro.
Un plaer.
I així seguirem. Salut i bona música. Adeu.